Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom, us informa a aquesta hora Mercè Raga. A aquesta hora, en aquests moments, està parlant al Parlament Europeu l'eurodiputat Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, hem de dir que el diputat de Vox, Germán Terx, acaba d'abandonar la Cambra Europea abans que intervingués doncs, el líder independentista. I amb tot plegat, canviem de qüestió perquè ha quedat restablerta l'avaria de senyalització que afectava el tram Arc de Triomf, plaça de Catalunya. Aquest matí també ha quedat tallada la circulació de trens entre Girona i Caldes per la crema de pneumàtics. El sabotatge entre Caldes i Riudellots afecta les línies R11 i RG1. Renfe també té previst a resoldre doncs, aquesta iniciativa, aquesta incidència, a les 12 del matí. A més, també, aquest matí hi ha hagut un despreniment de pedres entre Ripoll i Sant Quirze de Besora. Es troba, per tant, ininterrompuda de la circulació de trens. I avui també us podem explicar que vaticanistes han negat que el papa Benet XVI hagi escrit un llibre amb el cardenal Sara, denunciant un nou episodi amb els atacs del papa Francesc. El diari Le Figaro anticipava el llibre Des del profund dels nostres cors, signat pel papa emèrit i el prefecte de la congregació del culte diví, el cardenal Robert Sara, on es defensa el celibat sacerdotal i es demana que no s'aprovi l'ordenació sacerdotal de diaques permanents indígenes que es va suggerir al sínode de l'Amazònia. Si voleu saber més d'aquesta notícia, podeu fer un cop d'ull a catalunyacristiana.cat. I encara us podem explicar que el president del Partit Popular de Guipúscoa i portaveu del Parlament Basc, Borja Sémper, ha decidit abandonar la política. Algunes fonts properes relacionen el comiat de Sémper amb la intervenció de Vox en l'ideari dels populars. I encara més notícies, Quim Torra ha convocat la taula de partits catalans per aquest divendres. El PSC hi serà, segons informen fonts de govern al nacional.cat. La secretaria de Presidència de la Generalitat va enviar una invitació a tots els grups parlamentaris. Un apunt per l'agenda. A 6:15 de la tarda comença avui un curs bíblic sobre Déu, promet i compleix a la parròquia de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa de Barcelona. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. Del 12 al 19 de març, peregrinació mercedària a Terra Santa. Coneixerem a fons la Galilea. Visitarem Haifa, el Mont Carmel, Nazaret, Canà. Fes la teva peregrinació amb nosaltres. El 12 de març, Terra Santa, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Estava bevent aigua. Estimada parròquia, bon dia. Són les 11:04. Comencem 50ers. Del família a 50ers, la vida continua. A 50ers parlem de la vida. Si pot ser de la vida bona, perquè aquestes alçades no ens compliquem, no ens compliquem. És veritat que a 50ers no parlem de futbol, igual potser avui parlem una miqueta, però d'actualitat, eh? Tinc ganes de parlar del que ha passat amb Valverde, però ja vaig dir que no. És que no és aquest programa. Em ve de gust, però no és aquest programa. Diria coses, però no és aquest programa. No cal, no cal, no cal. I mira que, Valver, no cal, Sergi Mas. Tu estàs fent a sobre, i ho saps. Però Setién, amb qui ha empatat... No cal, no cal. Aquest model del curifisme... No cal, no cal. És que durant 8 anys, 8 anys, 8, els dos primers anys de Cruyff, com van ser? Que la gent demanava... Sergi, no parlis. No és el programa. I els dos últims anys de Cruyff, la gent que... Sergi, que no ho diguis. Ara sí, hi ha una lectura universal sobre Cruyff i el cruyffisme. Sergi, sigues 50, sigues adult i no parlis. Afortunadament, a la vida no tot és futbol.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Estimada parròquia, estimada família 50, avui amb dos protagonistes, dues persones que ens acompanyen a aquest estudi. L'un és Xavi Andreu, més amic, company, comunicador, periodista... Brr, se m'acaben les fulles. D'aquí a una estona parlarem amb ell. I al meu costat, a la meva dreta, Gavi Tarragona. Gavi Tarragona, que és membre, director, president de... Podríem dir que ets president. Gavi, bon dia.
Hola, bon dia.
President
bueno,
de...
sí, president, director, pràcticament tot.
Conseller delegat del Club Friends Team.
Exacte, Friends Team. Sí, de fet, el Club Friends Team és un club de 50ers.
Ah, amigo.
Un club de 50ers. Que això sé que encaixa en el nom de la paraula. Bueno, som un club de singles. Ara, l'any que ve, farem 25 anys.
Com Ràdio Estel.
Imagina't. Mira,
casualitat.
Podem fer junts la festa d'aniversari. I, bueno, realment vam començar molt abans de que tot això de la paraula single sortigués al món.
Sí, eh?
Molt abans, sí. Nosaltres s'han fet tota la història. Abans vam apoyar tot el tema single, perquè la paraula single, quan vulguis, t'explicaré per què va sortir.
Ara l'avui.
Vale. La paraula single va sortir arrel de que a l'any 2005 van fer la primera fira single a Barcelona. Van fer una fira, va ser una noia italiana que va organitzar la fira, i primer, com que nosaltres ja estàvem com a club d'amics, perquè en aquell moment single...
No existia.
Bueno, existien els singles,
sí, clar.
Els discos, no? Els singles aquells. Però no existia, llavors, bueno, doncs vam estar parlant. De fet, clubs de singles grans, una mica amb cara i ulls, estructurats, són molt poquets,
sí.
I vam venir nosaltres i llavors vam dir, vam apoyar a la fira, vam estar a la fira, vam començar a fer... diguéssim, conferències, explicar una miqueta, i arrel d'allò, barrejat amb el boom de l'internet, perquè penseu que estem parlant de l'internet com si fos de tota la vida, però l'internet...
No.
L'internet, 2008, que no parlem de fa tants anys, aquesta era la tercera fira single, hi havia un stand de Facebook. Ningú sabia què era el Facebook. 2008. I ara ja sembla que hem nascut amb els Facebook.
Ara està a punt de no desaparèixer, però va, sembla que va de baixada.
Sí, va de baixada per la gent jove, sí. Però bueno, però és actual.
Per la gent jove, però no per la gent 50, no, eh?
No, els 50 estem tots allà enganxats. Sí.
De fet, hi ha un llibre que ara ha deixat de ser un llibre, continua sent, però és tot un moviment, que és el Jo fui a EGB,
sí.
Que ja fa festivals, fa edicions de llibres, que va començar a Facebook, amb quatre fotografies antigues de les persones que van fer la EGB,
sí.
Que som uns quants, especialment els 50ers. Total, que el Club Friends Team...
Perdona, arrel d'aquesta fira va néixer la paraula singles. Arrel d'això, juntat amb el tema del boom d'internet, va crear molts grupets petits que tots agafaven quatre amics i muntaven el seu... grupet de singles, sí. I aquestes cosetes. No? És el 2005 quan neix una mica a nivell popular la paraula single.
I a tu se't passa pel cap, dic, ostres, i si fem un club de persones, en principi, que no tenen parella, sense límits d'edat? Va per aquí?
Bueno, no. Mira, nosaltres això d'aquí, data de l'any 90... Nosaltres vam començar a fer festes, perquè quan anàvem a una típica festa, quan tenies els 30, hosti, el que més lligava era el que organitzava la festa. Bueno. I vam dir, escolta, aquí hi ha alguna cosa que falla, perquè nosaltres no lligàvem. I vam dir, pues, dos o tres amics vam començar a fer festes. I això sí, molt funcionava. Evidentment que tot això era una mica per passar-ho bé, divertir-nos, fer la festa, i acabant els puntets suspensius lligar, no? Llavors vaig tindre la sort l'any 95 de poder fer un any sabàtic, i quan, bueno, vaig fer Nord-Amèrica, Centro-Amèrica, i per allí, als Estats Units, ja vaig començar a veure la tele, jo quan anàvem a algun hotel i tal, que hi havia línies d'amigos. Ja començava a parlar de temes així una mica d'amigos, no? Llavors a mi ja vaig dir, ostres, allò que li comença a anar, sí. Jo vinc del món de la publicitat, i, sí. Bueno, una miqueta, doncs... Pues. Llavors, al tornar aquí, vaig tornar cap a l'any, bueno, a finals del 96, i ja vaig, bueno, vaig dir, bueno, pues, li donaré una mica de cara i ulls. Jo estava en temes de publicitat, com he dit, i, bueno, pues, vam fer una base de dades, vam començar... La nostra pàgina web primera va ser l'any 1998, o sigui que encara la gent estava en Alvis amb el que era internet.
Sí, sí.
Teníem aquelles pàgines Geocities, bueno, sí, sí, amb un amic d'IBM, te recordes tot això?
Netscape.
Netscape, sí, sí. I, bueno, i així vam començar. De fet, al principi eren festes. Clar, pensar que estem parlant, teníem un 30, 40, vull dir, era un altre tipus de... d'enfoque, I, bueno, i tot això es va anar desenvolupant a poc, i sense voler, va anar agafant consistència, i bueno, fins al dia d'avui, no? Que ha tingut la seva evolució.
Hi ha una evolució positiva del món single? És a dir...
Bueno, mira, l'evolució del single és curta, però ja ha tingut diverses fases, no? La primera fase va ser el naixement de l'internet. El naixement de l'internet, sí. Tothom es va fer a internet, ningú sabia el que era internet, i bueno, nosaltres estàvem allí. I llavors, d'alguna manera, té l'evolució normal. Però què passa? Al fer una explosió entren molts elements distorsionants, que sí. Vull dir, distorsionants, que no són professionals. Llavors es crea una mica allò de dir, pues, gent que muntava clubs de singles o grups de singles, sí. Sense tindre professionalitat, com un mes a mes, i llavors és quan fas coses per la gent
sí.
Que distorsionen la realitat perquè no estan, diguéssim, estan fora de mercat, no? I després va passar un altre fenomen que ha sigut els portals de contactes.
Aquí.
Que els portals de contactes han canviat una mica el concepte single a nivell d'edat. Què vol dir això? Que la gent de 30, trentanyera,
sí.
Van molt als portals perquè els hi és fàcil. Van al portal, miren allí, al Tinder, al Conjob, contacten... I aquests aquí contacten i ja tenen relacions, entre cometes,
sí, en
el
sí.
Cafè, i és més fàcil, no? Que abans aquests portals no hi eren i potser anaven més al club. Llavors, a partir dels 50, la funció club és més de cara a cara, no? De fer trobades, de fer viatges, de fer anar a ballar, trobar-te, conèixer d'una altra manera, perquè el concepte de relació sí. No és el mateix. A partir d'una certa edat...
És el que sempre hem tingut els 50ers, que és conèixer persona a persona.
Perfecte. Exacte. Llavors, aquí sí que entra la força real i actual dels clubs de singles ara, que ho fan d'una manera professional, de manera que et pots veure, et pots conèixer, amb tranquil·litat i sense pressió.
Sí.
Però ha canviat en poc temps, diguéssim, ha tingut sí. Diverses fases. Ara, el single de 30... és molt... no va al club, va més als portals.
Sí, sí.
Ho entens? En poc temps hi ha hagut aquest canvi, no?
Sempre em pregunto, bueno, sempre, de tant en tant em pregunto, si l'objectiu d'un single és deixar de fer-ho, deixar de ser-ho, perdona.
Bueno, aquí també entra molt el tema de l'edat. O sigui, una cosa no és el mateix. I ho dic jo perquè nosaltres vam començar amb 30 i algo,
sí.
I ara ja estem a 50 i algo, no?
Sí.
L'actitud dels 30 i algo, 40 i algo, és més de lligar. Lligar i buscar parella. A partir dels 50 és més tranquil·la. No vol dir que no sigui l'objectiu, però és un objectiu més tranquil, més relaxat, sense presses.
Sí.
Tots, ja d'alguna manera portem alguna motxilla darrere.
Unes quantes motxilles.
Unes quantes. I llavors ha canviat i el concepte és diferent. Vull dir, jo marco els singles per les edats. I evidentment, quan tens 30 anys o 40, estàs més a punto i
sí,
tothom.
Sí, sí, sí.
A partir dels 50 ja és tot més tranquil, vols un altre tipus de realitat. I aquesta és la diferència.
Al llarg de la història del teu club, quantes parelles has vist... Bueno, quantes, no sé, que s'hagin acabat de formar? Dius, ostres, mira...
Bé, parelles moltíssimes, moltíssimes. Una vegada vam... Clar, sí, és difícil. Mira, nosaltres, quan dic a la base de dades, tenim unes 20.000 persones. Gent que han passat, gent que venen... Ara el Facebook és molt difícil controlar-ho també, perquè hi ha molta gent que... Nosaltres som un club obert, vull dir que entra qui vol...
Sí, sí.
I ve qui vol a les activitats dintre del que fem nosaltres, no? Però parelles, una vegada vam arribar a comptar més de 1.000 parelles que s'havien fet, no? Què passa? Que tampoc saps després les que aguanten, les que bueno, no aguanten...
Sí, sí.
Però sí que t'he de dir una cosa, que això t'ho vull dir.
A ver.
La parella 50er,
sí.
Quan aconsegueix fer parella, és molt, molt sòlida. Quan aconsegueix, què passa? Què vol dir aconsegueix? Que bé, que amb la motxilla que has dit abans que
clar,
portes...
Sí, sí.
Costa una mica a vegades de poder fer-la doncs per altres circumstàncies, circumstàncies annexes. Però realment que quan els veus... I després continuen venint al club, perquè s'han conegut al club, coneixen gent del club, i bueno, és que continuen. T'explicaré una anècdota una vegada que ve un senyor.
Ai.
Hola, què tal? Bueno, jo preguntes i tal. 6 fills. Dic, ostres, Déu-n'hi-do.
Bueno.
Bueno, una altra noia maquíssima, però maca. En tenia 5. Ostres! I sí, bueno, doncs van fer festa, no? Allò que a poc a poc es van anar coneixent.
Tenen un equip de futbol format per fills.
Se'n van anar a viure junts. Escolta, tu, eren...
Què dius?
Se'n van anar a viure junts. Jo és que m'emocionava, no? Dic, ostres...
11 fills?
Sí, també he de dir que al cap de 5 anys o 6 ho van deixar, però...
Bueno, ja, però en fi...
Però sí, sí, van anar a viure junts. Dic, ostres... Yes. És que tenim coses molt divertides, eh?
Ah,
coses, clar, portem molts anys, moltes històries.
Clar, entenc.
Sí, sí.
Bueno, suposo que se forma part de la cara B d'aquesta mena de clubs, no?, que tens anècdotes de tot tipus i parelles que s'han fet de tot tipus. No sé si fins i tot alguna parella s'ha pogut arribar a casar.
Sí, moltes. Casar fills, moltes. Mira, una vegada, també t'has procurat una anècdota, que era divertida.
Fes un llibre.
Sí, quasi, eh? Sí. Ara estem fent el llibre dels 25 anys. Bueno, l'estem preparant. Un Sant Joan ve un noi, ostres, tal, tu, que n'és... Mira, va, Gavi, que he vingut sol. Dic, bueno, i ve una altra noia, em diu el mateix. Dic, ei, veniu. Escolta, els vaig ajuntar i a l'any següent van vindre vestits de casament, perquè es van casar al cap d'un any, i els va fer il·lusió vindre a la festa vestits vestits però de casats, no? Bueno, fantàstic. Una parella fantàstica, estan encantats i treballen, bueno...
Perquè a tu, per la teva forma de ser, et costa poc. Escolta, et presento aquí, és a dir, et sents feliç de fer...
Mira, jo estava en el món de la publicitat, no? Com tothom fet coses. I quan... Clar, fes les festes... No, les festes, ostres, al principi, pues, per lligar, sí, no sé per lligar, però bueno. I, bueno, també, pues, ostres, també et guanyaves uns calerones. I llavors hi va haver un dia que vaig dir, bueno, què fai? Em tiro cap a un cantó, cap a l'altre. I vaig dir, ostres, fer festes, que la gent estigui contenta, que tot el que fas és a nivell positiu, no?
Sí, sí.
Perquè és una mica l'enfoc que sempre li he donat al
sí,
club, no?
Sí.
Donar un tema positiu, divertit. Sí. O sigui, jo no vull... Per exemple, quan em parlen algú amb alguna mitjà de comunicació... Bueno, els singles són la gent sola. Em fico estèric. Dic, no hi ha ningú sol. Sentimentalment sol, però ningú està sol. És que, perquè no vull donar mai. I és que és la pura realitat. Són gent, tots tenen fills, tots tenen... Una altra cosa és que a nivell sentimental o a nivell d'oci, si li vols dir, llavors sí que nosaltres formem part, no? I, bueno, llavors, quan m'ho vaig valorar, vaig dir, ostres, són coses així que la gent... Que, bueno, que d'alguna manera fas coses divertides, que ajudes la gent, em va encantar, no? I, mira, em vaig tirar, no sabia, la veritat és que en aquell moment ara està més estructurat tot, la gent ja té més idea de lo que és un club, però, mira, vaig agafar camí i estic molt content. Hem anat obrint camí moltes coses, hem fet coses noves, sempre procurem fer coses noves.
Feu activitats molt regularment.
Pensa que no parem, eh?
Cada... Ja veig.
Sí, sobre unes 250 activitats a l'any fem, eh? Vull dir que no parem, fem cosetes. I estic molt content.
Tinc la pàgina friendsteam.com. Escolta, de la mateixa forma que heu aconseguit fer parelles i gent single que s'ha acabat casant i fent parella al teu club, entenc que entre Cinquenters i el Friends Team també hem fet avui una mena de mega mini matrimoni, buscant sempre aquest perfil d'edat que, escolta, ja tenim certa experiència, ens seguim equivocant, però
i tant.
Aquesta experiència la procurem jugar a favor sempre.
Sempre. Jo sempre dic una cosa, que dic, a partir dels 50, m'agrada molt la paraula, sabem el que, no el que volem, però el que no volem,
el que
sí.
No volem, està
no?
Clar.
Que ja és un pas endavant, no?
Sabem més el que no volem que el que volem.
Sí. Gràcies. Felicitat per la paraula 50, perquè...
És tota teva, eh? Endavant, només faltaria.
M'agrada molt.
Les paraules són de tots.
Sí, però un dia podríem fer una festa 50, Fem una festa i muntem, perquè m'agrada molt. Si vol, organitzem i ho fem.
Molt bé. Agafo la paraula.
Vale.
Gràcies, Gavi Tarragona.
Director
de friendsteam.com. Família, la pausa i Xavi Andreu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT, solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Butarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Butarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré, hay que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella d'Am, aquí, a 50ers.
Compartir el teu compte amb el teu amic per veure l'última temporada està bé, però compartir que amb Medifiat tens assistència en més de 4.000 centres exclusius de la mà dels millors professionals és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiat és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiat.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:15, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 12:15 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 12:15 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Cinquenters. De dilluns a divendres, d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Estel.
Xavier Andreu Casanyes, bon dia.
Bon dia, Sergi Mas.
Natural de?
Sabadell.
Nascut l'any, si es pot dir.
Sí, i tant. 20 de novembre de 1959.
20 de novembre?
Sí, 20N, sí.
Quantes bromes t'han fet amb això?
Uf, moltíssimes. Mm. I també cal dir que aquell dia noto l'escalf dels amics i tal, perquè és una data, que els que tenim una edat,
sí.
Hi ha molta gent que recorda, en aquest cas, no per coses que hagin estat molt positives per la societat en la que vivim, però que formen part de la història.
Volia parlar del 20N, però és igual. No, a mi em va agafar... No, simplement per la coincidència del dia. Em va agafar l'escola, que a mig camí de l'escola van dir no, hi ha 5 dies de festa.
Jo vivia en una cantonada al carrer Sant Quirze, al centre de Sabadell, abans d'anar-me a viure a la Creu Alta, als pisos de l'antic cap de futbol de la vella Creu Alta.
Sí.
I jo... Ojo, no estava
si vols contestar aquí...
No, una amiga teva, a més.
Home, Raquel Mateos.
Perquè avui hi ha la festa de l'esport català.
A les 8 de la tarda.
Efectivament, en què la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física,
sí.
A la qual jo hi tinc vinculació, evidentment, doncs hi participem de forma decidida. Dit això, jo vivia en aquesta cantonada i ja feia dies que hi havia el run-run de que podia passar això i sí. Que, per tant...
Sí, sí.
Me'n recordo que em vaig despertar, vaig obrir la finestra i vaig veure que les persones que habitualment anaven en direcció cap un cantó tornaven. I vaig dir, mare, avui crec que no hi ha escola que s'ha mort el Franco.
Sí.
I efectivament...
S'ha mort el Franco. Sí, sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. I vam tenir uns dies de vacances, sí.
Bueno, aquella edat t'agafa amb més o menys quants anys?
59, 69, 14 anys.
14 anys. Sí, jo tenia 10, més o menys, sí.
Sí, ara en tinc 60.
Sí. Tu has fet moltes coses, Xavi Andreu. Has fet moltes coses.
Sí.
Però ja parlàvem, tu has presentat Tiempo de Juego.
De la cadena COPE, que encara es diu així.
Sí, amb José Luis Arriaza.
El bàsquet, i amb Joaquim Prat, el mític Joaquim Prat pare, en Pau Descansi, el de A Jugar, la Doña Ruperta, el futbol, sí. O sigui, jo vaig tenir la sort de viure el que és en aquella època on no hi havia internet, on no hi havia la tecnologia que hi ha ara, tot era molt més complex, doncs em passava assegut en una taula dissabtes i diumenges presentant els carrusels de bàsquet i futbol de la cadena Copesa.
És a dir... Per la gent un pèl més jove que ens estigui escoltant, tu eres llavors el Pepe Domingo Castaño, el Paco González, el Manu Carreño...
Sí, efectivament.
El Juanma... Clar...
I a més, penseu que abans no hi havia aquesta disbauxa horària, sinó que dissabte es concentrava al bàsquet i diumenge al futbol, no?
Sí.
I per tant, seguir un carrusel d'aquest estil era l'habitual, hi havia 5-6 cadenes que ho feien, i doncs jo formava part d'una d'aquestes cadenes, no? Allò de... no sé, ara explica rueda informativa con el sí. sabor de tu brandy soberano, porque soberano es cosa de hombres. Xum, 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 i començava la ronda informativa per tots els camps de l'estat espanyol. Sí.
Has fet pràcticament, ja sabem que cada empresa és com és, però més o menys el que has volgut sempre, eh?
Sí, jo vaig començar de molt jovenet a treballar per moltes coses, però molt jovenet, 14-15 anys, fent coses, sempre fent coses, des de portar la comptabilitat en una tenda de gènere de punt, des de portar les comandes d'una botelleria a les persones benestants del centre de Sabadell, això, des de treballar a la botiga on es feien els escalèctrics a Sabadell, que encara...
I d'aquí com passes? Bona tarda des de la Creu Alta.
Aquí passo
de
perquè
ampolles,
jo en aquella època jugava amb vol als Escolapis, em fitxa l'Oar Gràcia de Sabadell, equip que juga a la Primera Nacional ara, i cada any a l'estiu a Sabadell es feia un torneig de juvenils que es deia Ciutat de Sabadell. Les circumstàncies van fer que la persona del diari Sabadell que feia les cròniques va tenir un ensurt, van trucar per telèfon, el president va agafar el telèfon del bar del carrer Boccaccio, miri, algú hauria de fer les cròniques, no se li va ocórrer res més que venir al vestidor on l'entrenador ens donava la tàctica, i va dir, nois, no vindran els del diari, algú ha de fer les cròniques, qui ho vol fer? Jo vaig aixecar el dit. I aquell hi vaig començar a treballar a l'antic diari de Sabadell, fent les cròniques de l'Oar Gràcia. Pues el president i el vicepresident eren amics de Joaquim Gorgori, en Pau Descansi, la veu de Ràdio Sabadell en aquells moments, de la part esportiva, i a cap d'un mes em van dir, escolta, això que fas al diari, per què no fas també la ràdio? I una tardor del 76 vaig entrar a Ràdio Sabadell i fins aquell dia no he parat ni un dia.
Des d'aquell dia?
Des d'aquell dia no he parat ni un dia. Bueno, no he parat, vull dir que he treballat sempre, no he estat mai a l'atur, he anat canviant, jo he modulat les meves decisions, equivocades o encertades, treballant dues èpoques a Madrid, deixant la ràdio per passar a la tele, de la tele a l'altra banda de la trinxera, fent de director de comunicació i relacions externes de l'Espanyol, després a la Secretaria General de l'Esport i ara de l'activitat física, i des de fa uns mesos amb la responsabilitat doncs, de les relacions externes del Centre del Rendiment de Sant Cugat, on estic vivint una nova etapa molt encoratjadora i amb un entorn laboral excel·lent i molt content.
Aviam, Xavi, fa anys que ens coneixem.
Sí.
Vols dir que tot això és casualitat o causalitat per aquella persona que es va posar malalta i va dir, escolta, que algú... Que...
No ho sabia. Home, evidentment...
És que jo vaig entrar també a Ràdio Sabadell per una persona que es va posar malalta.
Però és que la veritat...
I això avui dia passa?
La veritat no s'inventa. La veritat és la veritat. Estem a Ràdio Estel on la veritat marca el camí. Per tant, això va ser així. Clar, jo arreu d'això vaig començar a ser presentador de totes les festes, desfiles de modes d'aquella època, carnestoltes, etc, de totes les discoteques de Sabadell. Jo no tenia... No era ni major d'edat, ja treballava també als vespres i feia de tot i continuo sent un comunicador que es posa davant d'un micròfon en un escenari.
Ho portes a la sang. Podries acabar aquest programa.
Efectivament, però vull dir que jo doncs, he sigut presentador d'actes de tota la vida, no sé, on hauré fet 5.000, no sé.
Sí.
I per tant, ha sigut un... He fet mundials de futbol, he fet Eurocopes, preolímpics, Jocs Olímpics, he començat de nou la vida, me l'he jugat...
Per què dius que me l'he jugat?
Home, perquè hi ha moments que has de prendre decisions. Recordo que va haver un moment que fins i tot vaig deixar una mica la ràdio i em vaig anar a l'empresa privada, vaig fer de director de Fukuda, que era una empresa que és una empresa de pàdel, racquetball i tal, però sense deixar la COPE, però només feia els partits. Però quan vaig fer això no vaig tenir gaire temps perquè va venir l'oferta d'anar a treballar a TV3, on vaig passar 16 anys meravellosos, on vaig fer de tot i, evidentment, ha sigut una cosa que m'ha posicionat molt en el sector periodístic perquè van ser 16 anys extraordinaris, no?
El que has pogut veure, aquesta pregunta, evidentment, te l'esperaves, Xavi, els toros des de diferents barreres. On has treballat, en general, on has treballat tu més còmodament? Sent de periodista o sent de director de comunicació?
Jo com la ràdio, no hi ha res. O sigui, això que està passant ara...
Dóna'm una abraçada.
Sí, no, exacte. No. És a dir, com la ràdio, no hi ha res. Evidentment, ara és un mitjà que lluita amb els canvis tecnològics, però crec que aquesta capacitat d'expressar, de mirar-nos als ulls, Tot això, que és una cosa que no hem de perdre, demano, sisplau, que no ho perdem, o sigui, no. Aprofitem les coses positives de les noves tecnologies que ens ho permeten, com ara, que tu has fet un tuit dient que jo estava aquí, i tots els amics, companys i tal, doncs estan interaccionant, no? Això també és molt positiu, perquè et permet saber que et valoren, que t'estimen, que
si no respecten... I si no pots escoltar, hi ha una cosa nova, que es diu podcast, que no és ben nou, però bueno, és igual, diuen que es pot escoltar-ho més o menys quan vulguis.
Efectivament, ara tot el dia hi ets.
Sí.
Clar, per tant, d'aquí uns anys podré també sentir-me, no?
Sí.
Jo t'admiro per això, precisament, perquè tu ets una persona que has guardat tots els records de la teva vida, i jo amb aquesta vida ràpida, de no parar, jo hi ha hagut anys que viatjava 200 i escaig dies a l'any, això ha sigut... doncs moltes... Ara m'agradaria... perquè no hi ha, com ara, que ho pots guardar-ho tot. Clar. En aquelles èpoques, doncs, moltes de les coses que he fet han desaparegut, perquè estan a l'aire, però clar, ningú els ha captat, no? I això sí que, ara que em vaig fent gran, que sóc gran, doncs m'agradaria recordar aquells programes a Ràdio Sabadell sense mitjans, aquelles anades i vingudes, aquells partits que tu anaves a fer un partit, però no sabies si havia arribat a les ondes, perquè no és com ara, vull dir, allà eren dos fils i deies, senties un per fons que deia, esta és la línia de Ràdio Sabadell des de l'estadi Marjal de Cartagena, però tu, si no et contestava ningú, acabaves dient, conto fins a 20 i començo. I a partir d'aquí, doncs, potser havies anat fins a l'altra punta de l'estat espanyol i no havia arribat al so.
A mi m'ha passat, anar al Viejo Sardinero per fer un Racing de Sant Andreu espanyol precisament per Ràdio Sabadell, acabar el partit, anar al bar del Sardinero, trucar per telèfon i em van dir, no ha arribat res. I estàs cascant durant hora i mitja.
Sí, sí.
L'Espanyol d'Azcargorta va empatar 0 en un partit horrorós, molt avorrit, i com que hi havia aquella palanca que, evidentment, no res de ni RDCI ni quatre fils, no, dos fils.
Eren tu dos anaves... fils d'aquelles èpoques, sí.
Jo contestava, marcadores en primera, ningú contestava, dic, bueno, m'escolta en baixet o no m'arriba,
no,
jo
vaig
tirant, tu vas tirant.
Ha canviat molt
tirant.
Això, i això és bo, no?, perquè vull dir, el món evoluciona i hem de gaudir de les possibilitats que tenim ara.
Perdo una mica la màgia, eh? A mi m'agradava, quan estaves al Segalar, al camp del Binèfar, escoltar-te tu amb un so telefònic perquè tu creus.
No, clar, en aquella època els sons eren els que eren, no?
Tu creus.
I no oblidis que ara la gent sent la ràdio d'una manera extraordinària. Abans era onda mèdia,
sí,
que la senties a molts quilòmetres a la rodona,
sí,
però, clar, la qualitat no té res a veure. És clar, la meva veu d'aquella època, la d'ara...
Però bé, i no t'agradaria gent... escoltar, Xavi, un tros d'una transmissió d'un ascens del Sabadell?
Alguns amics, sobretot aquesta de Binèfar, és molt recordada, perquè,
sí,
a més, clar, vaig ser l'únic que va retransmetre aquell partit,
clar,
per tant, no hi ha ningú més que va i fer aquell partit. Després, quan el Sabadell torna a pujar a primera, a mi ja em va enganxar el Mundial 86, que Espanya va acabar marxant més tard perquè va haver la final de Sevilla, de la Copa d'Europa, però la Copa ja tenia els bitllets agafats i jo ja estava a Mèxic i no vaig poder viure l'últim gran ascens a primera divisió, i me'n vaig assabentar trucant des d'un telèfon d'una cafeteria,
sí,
des de Sant Luis de Potosí. Que està a primera divisió ara a Mèxic, aquest equip. Però jo anava cap a Puebla, no sé què, jo me'n recordo que el lloc que vaig aconseguir connectar amb Sabadell va ser des de Sant Luis de Potosí. Fer el Mundial 86 va ser extraordinària.
I tu que tens un accent marcadíssimament català,
no,
a mi també m'ho diuen i no m'ho crec, però
sí,
bueno, a Madrid
que
diuen...
És que jo em dic Xavier Andreu i Casanyes i sóc de Sabadell.
Però clar, sempre has estat Xavier Andreu i per fer partits de la selecció espanyola, per exemple...
Cap problema. No, però i del Madrid, i de l'Atlético de Madrid...
Sí.
I ara, clar, jo, aquelles... No, he tingut... I a més, sempre ha sigut Xavi Andreu.
Sí.
A més, Xavi Andreu, que és cognom, eh?
Sí,
perquè
sí,
hi ha molta gent que es pensa...
Sí.
I va, com et dius de cognom? No, Andreu.
Xavi Andreu.
Sí.
Clar, no... Que estem parlant de Espanya anys 80...
Sí.
Que un senyor amb un accent molt marcadament català feia els partits de la selecció espanyola, del Madrid, feia el tiempo de juego...
No, i la selecció espanyola, bàsquet...
Sí. Però sempre has tingut una dicció molt correcta català-castellà.
Bé,
sempre l'has tingut.
Ho he intentat, i sempre em poso a pensar qui m'està escoltant, i per tant jo sabia que havia d'esforçar-me en la dicció, perquè doncs, durant molts anys he narrat i he treballat en castellà, però... he tingut la sort que he pogut tenir els dos idiomes molt ben treballats gràcies a la meva família.
En aquest programa parlem de la vida, de les experiències, del dia a dia. I no parlo d'actualitat, però sí que avui has de fer un petit parèntesi perquè tu vas coincidir amb Ernesto Valverde.
Jo estic... Avui o ahir, no sé, tu vas fer un post que deies una bona persona.
Sí.
Perquè és que no podem perdre de vista que les persones que tenen...
Aquí.
Que són professionals d'una cosa tan, que genera tanta opinió com és el futbol, també són persones, i per tant jo crec que aquí han fallat les formes. Tu pots prendre la decisió que vulguis, que,
perquè tens tot el dret de fer-ho,
però Ernesto Valverde no podia sortir del Barça d'aquesta manera. No s'ho mereix. Una altra cosa és que puguem entrar en un debat esportiu de si doncs, la seva etapa, el seu cicle, estava acabat. Jo a la vida abans t'he explicat que he pres decisions precisament perquè m'he adonat que els meus cicles estaven acabats.
Sí,
però ell, jo crec que tot el que s'ha viscut els últims dies va en contra de la personalitat, de la bona gent, que és Ernesto Valverde, que evidentment jo hi he treballat colze a colze durant un temps quan va ser entrenador, bueno, com a periodista quan era jugador, però sobretot com a
director de comunicació de l'Espanyol.
Espanyol, amb ell, i puc dir-te que era una persona extremadament curosa en deixar treballar perquè ell... perquè és bona persona, és una persona... I a mi em sap molt greu per ell.
Sí, sí.
També et diré, puc explicar una anècdota d'aquí, que
Setién... Home, per favor, Setién.
Setién. Quan vam anar al Mundial 86, no hi havia mòbils. Les trucades internacionals eren molt cares.
Sí.
Després, els jugadors de la selecció espanyola aprofitaven els mòduls que hi havia a les concentracions perquè la trucada... Ells venien, utilitzaven la nostra línia i després, des de la central de Madrid, els reconnectaven amb la seva localitat. Mm. Perquè així la trucada no la pagava.
Clar.
I cada nit teníem cada cadena d'emissores que estava al Mundial, alguns jugadors que venien a trucar a les seves famílies. Un dels que venia al mòdul de la cadena Cope a Mèxic, a Talaxcala, on vam estar fent la preparació, i a altres llocs, era Quique Setién. O sigui, aquí jo puc dir que Quique Setién venia a trucar a la família al Mundial 86.
Que bo, que bo, que bo. Al marge d'aquestes batalletes... clar, quan està una banda de la trinxera i quan està altra, tampoc m'agrada gaire, Xavi, la paraula trinxera, perquè implica que és una divisió excessivament abrupta de cadascuna de les dues parts.
No, l'altra banda de...
Sí, a l'altra banda.
Estàs a l'altra banda.
Tu estàs director de comunicació.
No pots perdre mai de vista que ets periodista, però has d'entendre que la comunicació no és pur periodisme. La comunicació és tot, no? I de vegades comunicar és no dir res, perquè un tema que és petit, si entres al joc, l'acabes convertint en gran, i és una altra escola, no? O sigui, tu pots ser un excel·lent periodista, però després no tenir capacitat per fer de director de comunicació, que jo per mi és una cosa més àmplia, no? Aquest sentit de club...
I més maca, diferent.
Diferent. No oblidem que ara estem parlant de que els clubs esportius, excepte el Barça aquí, són societats anònimes. Després aquí intervenen els propietaris, que moltes vegades, tot i que sàpiguen que tu els expliques com ho s'hauria de fer, ells ho volen fer com creuen que ho han de fer. I els seus propietaris, això a l'Espanyol passa molt, acaben fent el que creuen que han de fer. I doncs, tu, com a director de comunicació, has de saber minimitzar els riscos o els efectes i executar. Clar, quan ets periodista, si tu tens una idea, ho dius, ho expliques, ho tal, i allà has de fer molta diplomàcia informativa, molta, moltíssima.
I, d'alguna forma, aconsellar/suggerir a membres d'un equip de futbol, jugadors, entrenadors, directius, algun missatge que hagin de comunicar a la resta de persones. Per què rius?
Ric, perquè jo vaig viure una etapa amb un personatge que ha transcendit del que és la seva persona, el seu càrrec empresarial, que és Dani Sánchez Llibre.
Home,
clar, o sigui, ser el director de comunicació amb Dani Sánchez Llibre i 21 amos que tenia l'Espanyol en aquell moment, la família Perelló, la família Malet, Antonio Martín, el Terradellas de Blanes, Condal, Botet de Capravo, si vols segueixo, clar. No. Tots tenien les seves sensibilitats, tots tenien els seus egos...
El seu discurs,
que no s'assemblava en molts dels casos, i clar, per mi cada dia era una tòmbola, aviam què passava, aviam per on esclataria el descontrol informatiu.
Sí.
però haig de reconèixer que vaig viure 5 anys extraordinaris. Jo havia fet... De fet, a mi em fitxa TV3 per ser el primer periodista de la televisió pública de Catalunya per fer cada dia l'Espanyol. Per tant, jo em sento... i sóc de l'Espanyol. Sí. Evidentment que sóc del Sabadell, sí, del meu sí, centre sí. d'esport Sabadell. Sóc el soci 72, imagina si se n'enmora en el camí. Gràcies a haver fet el Sabadell vaig poder fer després moltes altres coses, entre elles fer el que estem parlant de l'Espanyol. Però, clar, jo vaig viure una època a l'Espanyol que, clar, Dani era... És irrepetible.
Afortunadament.
Tu acabava un partit i allà intentaves posar ordre de... perquè ell sortia tots els partits a parlar.
Sí, és igual.
Quan volia, eh? Algun dia després deia, digue'ls i que no sé què, i jo havia de sortir a explicar el no sé què, perquè aviat si us ho creieu. Sí. Però quan sortia, era increïble perquè en el trosset d'entre el vestidor i la zona mixta...
Ell baixava.
Ostres, per molt que havia expectat, ell acabava dient el que li sortia del cor,
perquè
en definitiva el futbol és passió, sentiments i tal, i evidentment això va en contra moltes vegades del que és el control informatiu, la comunicació. No?
Quan estàs a dins d'un club, hi haurà hagut moments, entenc, Xavier, de dir, ostres, mare de Déu, senyor, això, sisplau, que no, tant de bo que no surti.
Sí, clar, això tot el dia.
I no surt.
Quan estàs en un club que no està acostumat a guanyar sempre, sempre hi ha tensió. Aviam, això, l'equip que van guanyant tot va rodat.
Sí, sí.
A més, avui en dia, si estàs en un equip gran, hi ha partit, postpartit, prèvia de partit, partit, postpartit, prèvia de partit, i per tant, va molt rodat. Però clar, quan estàs en un club que viu amb dificultats el dia a dia, doncs, i que es va fent gran, clar, és que... Aviam, jo vaig viure... arribo, guanyem la Copa del Rei a Madrid, contra el Saragossa, ens salvem amb el gol de Coro, després arribo... Clar, tot això va així, anem a la UEFA...
Perdem a Glasgow.
Amb tot el que va passar a Glasgow, que hi ha molta gent que no sap, amb tot el tema dels avions, amb moltes coses...
M'acabes de donar un titular, molta gent que no sap que va passar alguna cosa que ens hagis d'explicar 12 anys després.
No, home, que vull deferir-te que va haver-hi, a part del partit, hi va haver moltes coses que, doncs, no va allò, perquè jo crec que va ser una victòria social.
Encara, tota la raó.
Encara que es perdés els penals.
Jo recordo, si em permets, Xavi, molt ràpidament, jo vaig anar a Glasgow de seguidor, estava just darrere de la banqueta d'Ernesto Valverde, aquella final, dues files darrere d'Ernesto Valverde, i em va cridar l'atenció, sobretot, primer el drama, evidentment, i el silenci, caminant 3 quilòmetres des de l'estadi aquell, negra nit, fins a arribar a l'autocar. Aquell soroll de sabates... de tantes persones que estaven enfonsades. Estàvem enfonsades.
Bueno, jo crec que aquella final... L'esport és un tema passional, però l'hem de controlar, no? Jo crec que aquests records de quan vas a un esdeveniment esportiu hi ha respecte, hi ha passió, però no espera el nord, respecte a l'afició rival... aquestes coses a mi m'agrada recordar. És a dir, tenim una lluita de valors en aquests moments on la gent perd l'educació, la manera de parlar... No cal anar a futbol a insultar l'altre, és que és innecessari, perquè el que tens és una passió per uns colors i un esport que t'agrada i que et manté, no? I, per tant, però... aquesta final de Glasgow va ser una demostració que dues aficions que en la lliga d'aquí poden tenir els seus enfrontaments esportius, allà eren tots amics, no? I es va viure un ambient extraordinari i amb molta gent, Com també va passar quan la final de la Copa del Rei a Madrid. L'Espanyol, quan arriba a una final, es nota perquè la gent té ganes, no? Ara, per exemple, a Villarreal, doncs...
Guanyen poc, però
veuràs la gent que va allà baix I a mi m'agrada que, en aquests moments que hi ha tants problemes de molts àmbits, doncs hi hagi alguna diversió que acaba sent passió, però que sàpiga controlar a l'hora de respectar sempre els rivals. No?
I aquesta passió traspassada als mitjans de comunicació, ja sé que la pregunta és molt P3 i molt primària, ja ho sé. Em refereixo de cap a on va l'ofici.
Ai, Déu meu.
T'agraden aquestes tertúlies? A mi com a entreteniment, sí, entreteniment... És allò que em deia un dia Xavier Sardà, que era una cosa t'interessa o t'entreté? A mi, potser el xiringuito no m'interessa.
No, però
hi ha un quart d'hora igual que m'entreté.
Sí, segur.
Que és entreteniment.
Aquí una altra cosa és que el que t'estan dient sigui veritat o no, que aquest és el problema, fins a on arriba... Jo a la meva època, quan era molt més jove, els que em parlaven... em parlaven d'una manera que em donava la sensació que sabien més que jo.
Sempre.
I ara, jo com a oient normal,
sí.
Moltes vegades m'adono que el que m'està parlant no en sap en sap molt menys que jo. O sigui, i dius, i parla de tot, i diu de tot, i jo penso, però, escolta, això jo crec que ara, clar, aquí... Jo busco la qualitat, ho sento, ja sé que potser sóc un boig allunyat de la realitat, però hi busco la qualitat, i per tant, com tu dius, algun dia, fins i tot, la situació de descontrol lingüístic i d'informació sí. de programes de divertimento també em capten,
sí.
perquè és evident que també m'agrada veure què fa tothom, però a mi m'agrada escoltar el que sé que el que em dirà em pot aportar alguna cosa. I avui en dia doncs, hi ha molts mitjans, tothom es veu capacitat d'opinar i moltes vegades els que opinen no es posen en la pell de qui estan opinant, i diuen blanc al matí, a la tarda diuen negre, l'endemà és verd i a la tarda és taronja. I, per tant, això fa que la gent, al final, ja no sàpiga on està l'autèntica veritat. Bé, això ha sigut una lluita de tota la humanitat sempre, no?, saber on està la veritat. Mm. Però ara estem passant, en el món del periodisme esportiu, per mi li falta investigació, rigor, dicció... explicar-ho bé...
Estàs parlant de diners, investigació, dicció, formació...
Per tant, estem fent un periodisme low cost sí. que va en contra de tot això que estic dient. I tothom, tothom opina. O sigui, hi ha molts mitjans que... Què vol dir ser periodista? És que ja hauríem un debat que aquestes hores del foc és que els nostres oients s'acabin avorrint, no? Però, clar, és que avui... No només en el periodisme esportiu, mires, si tu... consumeixes certes cadenes, sí. veus quin estil de programes són els que ara la gent s'ho passa bé, la posa sí. i allà vinga a dir coses i vinga a dir i vinga... Bueno, doncs jo intento trobar elements de diversió basats en que m'aportin alguna cosa, no?
Igual m'equivoco, Xavi, però jo tinc una teoria. La teoria és, si agafem tres tipus de periodisme, que hi ha periodisme polític, hi ha tertúlies, periodisme polític... Generalment, cadascú ja sap a qui acabarà defensant. Hi ha tertúlies de periodisme del cor. Generalment, ja saps qui acabarà defensant, si tu ets pro-Pantoja o anti-Pantoja.
Sí, sí.
Hi ha tertúlies de futbol. Generalment, tu ja sabràs a qui defensaràs o no. Madrid, Barça, Espanyol, etc etc. Vale? Per l'ofici, pel periodisme...
Però per què hem de... Per què hem...
Jo veig una tertúlia i ja sé cadascú
copiarà. Però per què
copiarà,
hem de defensar...
Ja
amb... no, jo això
jo ja ho sé. Ja ho sé.
Això de que tu vagis a una tertúlia i ja sàpigues que un, passi el que passi, sigui quina sigui la veritat, defensarà A,
sí.
i un altre defensarà B i l'altre defensarà C, no vol... Bueno, val d'acord, vol dir que tu assumeixes que t'estiguin enganyant, perquè vol dir que no defensen el que realment ha passat, sinó els seus interessos personals. No.
Però tu
pots ser del que vulguis, però no has de ser anti-res.
La meva pregunta és, interessos personals, no conec encara a cap futbolista que li hagi pagat la hipoteca ni un sou, i pocs casos de pagar un minisou a un periodista.
No, és per decisió personal.
Decisió personal.
No,
per passió personal. Sí conec periodistes de la premsa del cor que han tingut...
Bueno, sí, doncs, perquè aquí hi ha una altra indústria al darrere, que diu d'això...
Continua sent una indústria d'entreteniment, futbol.
Correcte.
I folklore.
Sí, sí.
Per tant, ja...
Però en el folklore paguen per sortir. En el futbol, o sigui, el periodista es baralla per sortir ell per poder parlar dels que juguen a futbol, a bàsquet, a la Fórmula 1,
per tant,
tenis,
jo crec que en aquest sentit el periodisme del cor ho ha fet millor. Ho estan fent millor? Estem parlant d'entreteniment. Si parléssim de salut, ja seria un altre tema. Malauradament no hi ha tertúlies de salut. Malauradament.
Nosaltres estem en una edat que ja hem viscut moltes coses. Jo quan vaig començar, era molt punyent en la informació.
Sí.
Vull dir que jo, clar, ara sóc molt més reflexiu. Per què? Doncs perquè estic en l'etapa de la maduresa. Clar, jo quan
benvingut,
recordo...
Sí,
quan vaig començar a Ràdio Sabadell, jo feia... Ostres, les meves transmissions... Perquè jo me la jugava cada partit. És a dir, jo volia que els que estaven escoltant,
sí.
Amb aquell so lamentable, Sabadell, Algeciras Sabadell,
no sé,
per dir alguna cosa, no? Algeciras Sabadell. Després, evidentment, quan a les èpoques de la televisió de Catalunya fem un diumenge a la tarda Gramenet, Hospitalet a les 5 de la tarda, de segona, allà, que podia ser... els amics em deien, ets la nostra migdiada, no, home, estaràs... val, no? Clar, jo intentava, doncs, ja, des de petit, ja ho feia, això, de jovenet... Ara de vegades m'adono que, ostres, que vaig ser molt punyent, no? Però també cal dir que tenia una fidelitat d'oients que això també... Però és que jo sóc escolapi i a mi sempre em van dir, sobretot pensa per qui parles. pensa de qui parles, perquè ells també tenen família com tu, ells també volen treballar com tu, ells viuen d'això com tu, i jo sempre he intentat dir la veritat, però sense perdre el respecte de les persones que doncs, feien coses que a mi... Doncs, un entrenador que em semblava que no ho feia bé, un jugador que no actuava correctament, però sempre amb el fre de mà posat, una mica, eh? El fre de mà posat, perquè, clar, i a part que a les meves èpoques nosaltres viatjàvem amb l'equip.
Clar,
jo viatjava amb l'autocar del Sabadell, a segona divisió.
Ja havies de compartir autocar amb el, entre cometes, eh? I sense cometes, Lino. Jugava al Sabadell de torn. Que a qui tu havies dit que havia fet un mal partit.
Clar, i havies de tornar, a lo millor, des de Cádiz fins a Sabadell amb autocar, i, tot el, i clar, tot i que havia dificultats per connectar, perquè torno a repetir, que eren èpoques que no hi havia mòbils, però acabaven sabent el que jo havia dit. Clar. Perquè...
I tu eres, donaves canya.
Bueno, no és la paraula, no era canya. Era
bueno, fer-lo distret,
era punyent. No tinc la capacitat humorística que tens tu per encarar les transmissions.
És que sempre he pensat que això és... on s'ho prenem, a broma? Jo crec que això ho van inventar els anglesos perquè la gent s'ho passés bé.
Aquella època no era així.
No,
aquella època veníem de gent amb veus històriques, veus que complien la ràdio, no?
Sí.
I, per tant, jo ja vaig ser els primers del moment doncs, que entraves...
Vas començar a trencar, eh?
Vaig a trencar, efectivament.
Sí.
Clar, és que jo vaig fer... a més, no ho volia dir mai... a finals dels 70, jo no vaig començar fent futbol, per les casualitats, perquè el senyor Gorgori i el senyor Manuel Caballero a Ràdio Sabadell encara feien el futbol,
sí.
I Ràdio Sabadell aquella època va començar a fer els partits de l'Ares Lux Granollers de bàsquet.
Ares Lux Granollers.
Sí, senyor. Després, el bàsquet. I va jugar a la Copa Courage, ¿vale?
Sí.
Que era la segona competició en aquells moments, i es va haver d'anar a Caen, a Normandia. Després el senyor que ho feia, que ho hauria de fer, el senyor Manuel Caballero, treballava i no, només els caps de setmana podia fer-ho.
Una altra substitució.
Una altra substitució, per sort. Veus? I ja van dir, cap a Caen, nano, que Xixi Creus ja hi era. Que jugava el germà de l'Epi també jugava.
Clar.
I l'americà, Jacques Simon. I jo, autocar, des de Granollers fins a l'altra punta de França. I així vaig... Ostres, és que la vida són casualitats.
I evidentment, causalitats també. I causalitats.
Però després, si tu no tens la capacitat de complir amb les expectatives,
aquí.
La sort es guanya, no es regala.
Aquí.
D'acord?
La sort
es guanya. I et podríem dir que no és sort, sinó que són aptituds. Però algú te les ha d'ensenyar, aquestes aptituds. I si no tens persones al teu voltant que t'ajuden a tirar endavant, ningú n'és ensenyat. Aprenem tot el dia, estem sempre aprenent. I jo vaig tenir la sort de tenir sempre persones que no em deien que guapo ets, sinó, si vols tirar endavant, això va així i va així. Avui no ha anat bé, avui anirà bé, pim-pam. I aquestes persones, pues, que és el que ara jo intento fer amb aquesta nova fornada de desenes de bons periodistes que tinc al meu voltant per Sabadell,
sí.
Que tot i que tinc 60 anys em veuen com un més i doncs em respecten i valoren els meus comentaris.
I com que tens l'ofici a la sang, i això es nota i traspassa a través de la teva veu, de la teva forma de parlar, del teu posar, quan estàs a casa i estàs veient la tele, li fots bronca al comentarista dient, digues això, que està fent fred, no s'està dient, o quan escoltes la ràdio, ostres, és a dir, estàs, a mi em passa, rectificant, en privat.
Tens raó. Tens tota la raó. Estic a... Com a catòlic practicant estic a casa meva avui i, per tant, no puc dir cap mentida. Tens tota la raó. Sí. Pateixo. A mi m'agrada que... Per això, el que deia, que quan t'expliquen, diguin coses que tu no saps i t'ajudin a comprendre millor. No, qui la toca no és... Moltes vegades ja ho veus.
Ja està
bé. I si no passa res, sinó... Però coses al voltant del partit, anècdotes, història, que t'enriqueixin el fet de que al final és... Fins que no arriba la pilota a l'àrea, saps què vull dir? Poden passar moltes coses. Hi ha molts moments per aportar, per enriquir amb coneixements les transmissions. I a la nostra època això es feia molt. Ara hi ha alguns que ho fan, però com que, a més, els nostres companys tenen la mala sort que ja no van als terrenys de joc, sinó que ho fan des de l'estudi, tampoc els hi podem demanar que ens expliquin coses, perquè ells acaben veient el mateix que tu veus, eh?
Exactament.
Per tant, ha canviat molt, això. Però, mira, és com la vida s'ha encarat. Jo també he canviat i ara tinc uns altres objectius i ja començo a mirar-m'ho tot amb una perspectiva de que ha arribat el moment de tancar-me més amb el meu entorn familiar, amb la meva vida, perquè jo m'he passat des de que tenia 16 anys i 8 mesos, 16 anys i 8 mesos, a un ritme de creuer, i ara potser m'haig d'agafar un veler a vela, petitó, i buscar aigües calmades per afrontar una part molt important de la vida de tots nosaltres, que són els últims anys de la mateixa, que no tenen res que veure amb la passió, la fugositat i les forces que tens quan comences, un cop has anat a escola, a sentir-te realitzat a nivell laboral, que jo doncs, vaig començar molt jove i aquí segueixo.
I no et dol, no et fa mal que et diguin, perquè a mi m'ho han dit, i entenc que podria ser una situació semblant...
Qui
que
ets
és...
tu?
Qui ets tu? No.
Ah, no.
No, que et diguin, ostres, pues tu fa anys eres molt faltón i tal. Jo penso, ostres, és que igual per fer humor ara, que per mi no és humor, ostres, doncs per fer humor no cal insultar o riure's d'una persona que va en cadira de rodes. Ostres, pues sí, tu. Digo, jo mai a la meva vida. Ostres, pues, saps? I això, quan dius, no intentant definir límits de l'humor, sinó dir, ostres, jo crec, posant per davant... Igual és la meva edat. És a dir, que comences a posar per davant, com dius tu ara, la teva edat per justificar una cosa que ara ho penses i fa anys pensaves diferent.
No, és que jo... Escolta, la vida són cicles, però molts cicles. I el que vaig fer fa unes èpoques ara és irrepetible. Perquè és que ja no tinc ni la força i penso diferent perquè vas recollint, de totes les decisions que has pres,
sí,
vas recollint les coses bones i dolentes. I, per tant, jo crec que s'ha de saber sortir dels llocs. És a dir, jo vaig començar al diari, la ràdio, de sí, la ràdio a la tele, de la tele a l'Espanyol, de l'Espanyol a Esports de la Generalitat i ara al CAR. I dius, perquè no pots mantenir-te sempre.
T'has d'adaptar.
O sigui, jo quan vaig estar a TV3, que vaig fer-ho de tot, vaig ser redactor, editor, director de programes, cap de la redacció, narrador, vaig fer de tot els papers de l'AUCA, però ja havia arribat un moment que després de 16 anys ja ho havia fet tot i estar allà a complir les hores i estar ben pagat, doncs vaig fer un pas endavant. Clar, perquè algú em va dir, per què no vens a l'Espanyol? Doncs va, jugo. Bam, doncs això funciona així. I jo demano a tothom que és molt fàcil doncs, estar còmode en un lloc, però que agafar diferents reptes al llarg de la vida acaben omplint-te més i et fan sentir doncs, que estàs viu i que pots tirar endavant. Perquè una cosa és que m'ho miri d'una altra manera i una altra que jo no penso en jubilar-me. O sigui, em sento amb esperit jove a l'hora de treballar. Una altra cosa és que la maquinària ja està com està, perquè l'edat no perdona, perquè tots venim, passem i marxem.
I marxem. Xavi, tu, de cara a les noves fornades de periodistes que surtin de la facultat, que hagin fet màsters, etc, tu creus que els hi falta, o que convindria, canvio la pregunta, convindria ensenyar-los que caldria un pèl més de respecte cap al futbolista, cap al directiu? Jo sempre que he escoltat, per exemple, Quique Guasch, sempre es dirigeix a vostè. Futbolista, tal. Tu també tens un perfil molt semblant d'extraordinari respecte amb casset, MP3, directe, sempre a la persona a la qui preguntes. I això sempre heu estat com una mena dues persones, tu i el Quique Guasch, a qui espero, per cert, un dia aquí, referents, de dir, ostres, quina educació preguntar a el Soso Gallego, un futbolista, de vostè quan acaba un partit.
Ricardo Gallego, aviam una cosa. Jo, si jo he viscut tota la vida de l'esport professional sobretot, evidentment,
sí,
és perquè hi ha uns senyors que inverteixen hores i diners en tirar endavant entitats que tenen equips professionals que juguen grans competicions. Estem d'acord?
Sí.
Per tant, si jo tot el dia estic parlant d'ells, el mínim que puc fer és tractar-los amb respecte. Una altra cosa que estigui d'acord o no amb el que fan i expliqui el que fan malament perquè crec que és correcte fer-ho. Però no has de perdre mai el respecte, perquè és molt fàcil parlar de què ha de fer el Barça. No, en aquest cas és que potser aquesta setmana no és el món.
No és el dia.
No sé, què ha de fer el Joventut i no saber si poden o no pagar les nòmines. I qui posa diners de la seva butxaca anys i anys fins que un dia arriba i se soluciona el tema, no? Hi ha molt esport de segon nivell, que hi ha moltes persones que reben pressió periodística que els periodistes no tenen ni idea del que estan passant. I això ho dic jo perquè els dos últims anys he sigut conseller del Centre d'Esport Sabadell i us puc assegurar que és una feina desagradable perquè amb molts problemes i molt poques satisfaccions. Però que també s'ha de fer, perquè si jo he sigut periodista esportiu gràcies que el club de la meva ciutat estava dalt,
sí,
jo també havia de retornar-li una part del que m'ha permès viure gràcies a que jo soc d'una ciutat que l'esport és capdavanter.
Ara tornarà a pujar, perquè aquests moments que viu el Sabadell són gloriosos.
Sí, noi.
Bueno, falta pràcticament mitja volta. Per acabar, És una reflexió personal, acabarem a les 12. No m'agrada, et deia això abans, de les noves jornades, no m'agrada.
La música me l'has posat per mi o...?
Sempre la poso.
Ja ho sé, home.
Neil Diamond.
Sí, noi.
Sweet Caroline, és molt cinquenter. No m'agrada veure un periodista jove amb una samarreta de qualsevol club a una sala de premsa.
No, és una...
A mi no m'agrada.
No cal, tu pots ser del que vulguis, però tu parles per tothom. I quan tu parles, no saps de quin equip són els que t'estan escoltant. I, per tant, t'has de cenyir a la realitat, a la veritat, a explicar les coses. I abans d'un clic, mira, torna a mirar, i si creus que és el que has de dir, apreta.
Acabo. Ara que ja ets savi...
Sí.
Professionalment i personalment, tu has passat bé aquesta vida, eh?
Molt bé, però...
Has pencat molt, eh?
Però cal dir que... Ara m'has tocat la fibra, que acabem.
Bueno.
No, perquè les persones que tenim al costat, els que tenim aquest tipus de vida, pateixen molt, no? Jo ara tinc la sort, des de fa 18 anys, de tenir una persona al meu costat que m'ha... M'ha ajudat a arribar a aquest moment en plenitud i sentint-me joiós de formar part d'aquesta societat i de tirar endavant sempre pensant que el futur serà millor.
Potser perquè t'ho mereixes.
T'ho agraeixo a tu que ho diguis.
Saps de què parlo. Gràcies, Xavi Andreu. Una abraçada. Fins demà, família 50ers. Demà més coses, més contingut i més vida. Perquè 50ers parlem de la vida. Adéu.